Bon dia.
Són les 9, moment de recuperar l'última hora informativa en els titulars amb la Carolina Costa. Després tindrem el comentari de l'actualitat amb Josep Maria Carbonell i després entrevistarem Daniel Giral Miracle, el comissari d'una exposició sobre Gaudí que s'obrirà el 24 de novembre a Roma. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Cimera decisiva avui de la Unió Europea, però amb expectatives que van a la baixa. De moment no s'ha aconseguit encara tancar tots els serrells del pla per afrontar la crisi del deute sobirà abans de la cimera que comença a les 6 de la tarda a Brussel·les. El Bundestag alemany aprovarà previsiblement amb condicions l'ampliació del fons de rescat. I encara sobre aquesta cimera europea, l'eurodiputat d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras ha dit fa pocs minuts a Ràdio Estel que Europa s'enfronta a una situació molt complexa, tant per les relacions dels diferents països de la Unió com per les relacions externes amb el món. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, rep avui el president del PNB, Íñigo Urkullu, que demana apropar els presos d'ETA i donar també més passes. La reunió arriba 6 dies després de l'anunci d'ETA de renunciar a la violència. I en esports, el Barça és líder provisional de la Lliga després de guanyar ahir el camp del Granada. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Moltes ocasions, però dificultats per posar la pilota entre els tres pals. De nou el Barça va controlar el partit, però li va costar marcar. Només ho va poder fer Xavi, mitjançant el llançament magistral d'una falta. També Messi va estar a punt de marcar de vaselina, però un defensa la va treure des de la línia de gol. Les bones notícies, els tres punts aconseguits pel Barça, amb aquest 0-1 a camp de Granada, i el debut com a titular del jugador del filial, Isaac Cuenca. Mentre que les dolentes són els tres partits que encadena Messi sense marcar i la lesió de Pedro, 2 setmanes de baixa per una distensió al turmell. Ahir també es va jugar un altre partit, va ser el Sevilla 2, Racing 2, mentre que avui juga el Madrid a les 10 contra un Villarreal en hores baixes, serà el Bernabéu. A segona, el Girona va caure contra el Celta per 2-0. Avui a les 6 el Almeria Nàstic i a les 9 Huesca Barça B i Xerez Sabadell. Tot això, ells va saber que Canuté rebria un partit de sanció per l'agressió a Cesc. I a Coriano, a Itàlia, la població on vivia, va arribar ahir les restes del pilot Marco Simoncelli, que serà enterrat demà en un acte íntim i familiar.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Un comentari que avui ens ofereix Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia i endavant.
Aquestes setmanes seran decisives per a la Unió Europea. Hem de saber què volem ser. Volem ser només un espai econòmic? Volem ser un espai econòmic i financer només? O tal vegada volem ser realment un espai polític, social i econòmic? Quan als anys 50, després de la brutal Segona Guerra Mundial, es creà la Comunitat del Carbó i de l'Acer, que associava bàsicament França i Alemanya, l'objectiu era clar, evitar una nova confrontació bèl·lica com les que s'havien viscut. El procés iniciat amb la Comunitat i després amb la Unió Europea ha estat exemplar en molts sentits. Amb l'ampliació de la Unió vers l'Est, després de la caiguda del mur de Berlín i el pacte de Varsovia, Europa recuperava la seva identitat més enllà de la fictícia divisió establerta a Yalta. Ara la Unió Europea, Europa, viu novament un moment crucial. Quin és el camí? Tornar a trossejar-nos o reforçar la nostra unitat? Ens cal una governança més forta? O retornar el poder als vells estats-nació. Jo sóc un partidari de reforçar el projecte europeu. En un món cada vegada més multipolar, amb grans potències com la Xina, l'Índia, Brasil, a més dels Estats Units, Amèrica i Rússia, que estan marcant la nova agenda econòmica del món, els nous fluxos migratoris econòmics i financers, una Europa esmicolada, i potser novament enfrontada, seria un drama per tots els seus ciutadans. Per sortir de la crisi ens cal més Europa, ens cal reforçar la governança europea. Pensem que no només vivim una crisi financera econòmica, vivim una crisi més fonda, una crisi derivada de la globalització d'un món en què Europa ja no és més definitivament el seu centre. Al meu entendre, el camí està clar. Més austeritat, més esforç i treball, més innovació i compromís, més cohesió social i també, sens dubte, més Unió Europea. Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Ara, els millors preus són a Hipercor.
Per exemple, tens un 3x2 en petits electrodomèstics de la marca Bosch. Torradores, cafeteres, planxes, batedores... Combina'ls com vulguis. Et regalem el d'un import més petit.
Perquè portem el preu molt endins.
Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Passen 7 minuts de les 9. Parlarem durant els propers minuts d'una interessantíssima exposició que s'inaugurarà el 24 de novembre al Vaticà. És una mostra sobre Gaudí i la Sagrada Família de Barcelona, art, ciència i espiritualitat. Aquest, de fet, és el títol d'una mostra que inclou també una sèrie d'actes previstos i que d'alguna manera representa un nou pont important entre Catalunya i el Vaticà, entre el nostre país i l'Església Catòlica Universal. Després de la primera experiència, la de l'any 2003, Germinàbit, l'expressió religiosa en llengua catalana al segle XX, arriba ara una nova iniciativa cultural i amb sentit religiós amb Antoni Gaudí, recordem-ho, en procés de beatificació com a gran referent. Parlem d'aquesta exposició, de la seva preparació i de tots els seus detalls amb el qui és el seu comissari, Daniel Giralt Miracle. Ens acompanya aquí en directe a l'estudi de Ràdio Estel Daniel Giralt Miracle, crític d'art, professor de Belles Arts, historiador i des d'ara ja comissari de l'exposició del Vaticà sobre Gaudí. Senyor Giralt Miracle, moltes gràcies per haver vingut. Bon dia.
Molt bon dia i gràcies per la invitació.
Com està?
Jo, ple planificació d'aquesta exposició i satisfet de veure com Gaudí cada vegada és més universal.
Efectivament, aquesta exposició és possible, per exemple, gràcies a la Fundació Sagrada Família, a la Fundació Joan Maragall, que també ha tingut una important participació, Acció Cultural Espanyola, al Vaticà, evidentment, amb la participació, naturalment, de l'Arquebisbat de Barcelona i de moltes i moltes persones que en Gaudí han trobat feina, la seva participació a nivell d'estudis. Què es vol mostrar en aquesta exposició sobre Gaudí al Vaticà, un lloc emblemàtic per l'Església Universal?
Jo crec que amb el 2002, l'any internacional de Gaudí, va començar una projecció internacional, evidentment nacional, perquè cal reconèixer que fins a aquells moments Gaudí no era sempre tan estimat, apreciat i valorat com ho fem avui. Aquesta creixent valoració de Gaudí que continua sent el principal atractiu de visitants de la ciutat de Barcelona, després de l'esdeveniment excepcional de l'acte de consagració i de dedicació de la Sagrada Família, sí, i l'Avinguda del Sant Pare, ha agafat una projecció brutal, brutal per la seva presència, brutal perquè s'ha tancat la nau central i comença a ser una realitat tangible de la Sagrada Família, i central perquè la projecció que va fer TV3 a nivell mundial en 3D va estar, jo crec, una de les més excepcionals retransmissions de la televisió moderna al món. Això ha fet que aquest Gaudí sigui un tema central i la Sagrada Família l'epicentre.
Es volen donar a conèixer diversos aspectes de la cultura i de l'Església a Catalunya. Com es materialitzarà tot això en l'exposició?
Paral·lelament a l'exposició que se celebrarà a la mateixa plaça de Sant Pere, dins de la ciutat del Vaticà, a l'ala dreta de la columna del Bernini, és a dir, el rovell de l'ou, a Roma celebraran unes conferències, uns concerts, uns debats sobre l'arquitectura de Gaudí, més a nivell tècnic, l'arquitectura i els temples religiosos, la cultura catalana en el moment del modernisme i la Renaixença italiana com a paral·lelisme cultural, un concert de l'Escolania de Montserrat a Santa Maria de Trastevere, és a dir, a l'escalf o al voltant d'aquesta exposició, que és el nucli central de donar a conèixer Gaudí i la Sagrada Família, es fan unes activitats, unes conferències, unes taules rodones per ajudar a entendre aquest fenomen excepcional que és abans el temple i ara la basílica menor de la Sagrada Família.
La Sagrada Família, que va ser la gran obra d'un home excepcional com és l'arquitecte Antoni Gaudí, venerable, vaja, en procés de beatificació. Això es podrà veure del 24 de novembre al 15 de gener, la mostra titulada Gaudí i la Sagrada Família de Barcelona, art, ciència i espiritualitat. Ha parlat vostè dels actes paral·lels, que són certament molt importants, però l'exposició, tècnicament, què oferirà? Imatges?
L'exposició són 850 metres quadrats al llarg d'aquesta columnata, des del començament fins al final.
Sí, tot a l'exterior de la plaça Sant Pere, per tant, obert per veure les persones que passen per allà.
A l'exterior no, a dins de la columnata, que és una sala d'exposicions. La de la dreta és per l'entrada a Sant Pere i la de l'esquerra és un espai habilitat com a exposicions.
Perdó.
Veient-ho des de la plaça, és a dir, que només entris a la plaça i ja veus...
Les grans dimensions d'aquesta plaça de Sant Pere.
Exacte, el gran reclam que és aquest que hem posat, que són les torres de la Sagrada Família i un rètol vermell molt vistós que diu Gaudí, la Sagrada Família de Barcelona, i els subtítols que vostè ha llegit, art, ciència i espiritualitat, de manera que de fora ja hi ha un reclam bastant gran.
Perquè la gent entri allà.
Exactament. Un escalf publicitari de banderoles i acció des del món de la cultura, des del món de les parròquies, des del món de les universitats i l'ambaixada d'Espanya a la Santa Seu, que en aquest moment l'ostenta una catalana, tot això intenta fer escalf per veure aquesta exposició, que intenta explicar el Gaudí essencial. I per mi el Gaudí essencial és aquests tres temes que subtitulen l'exposició. Art, el gran valor artístic que té Gaudí, el coratge de fer artísticament una obra nova, en el camp del color, en el camp de les tècniques, en el camp de les formes, és a dir, desafiant tot allò que era la tradició arquitectònica més tradicional o allò que havia après a l'escola d'arquitectura, que eren els neoclassicismes, s'havia de fer neogòtic o s'havia de fer neoromànic, i ell albira un futur diferent d'arquitectura, agosarada, innovadora tècnicament, amb una geometria molt particular. Bé, tot això ho intentem explicar des del vessant artístic. Quan una persona visita el Parc Güell i veu aquell banc amb aquells colors, quan una persona visita les xemeneies del Palau Güell, o quan una persona s'endinsa a les formes ondulants de la pedrera, se'n dona compte que allò és diferent de l'arquitectura tradicional. Això és l'art. L'altre capítol són encadenats, un darrere l'altre, longitudinalment. El pròxim és la ciència, perquè allò que hem descobert els que ens dediquem a estudiar Gaudí més a fons, i particularment les càtedres de la Politècnica, l'Escola d'Arquitectura d'Estructures, han anat descobrint que darrere d'allò que veiem de Gaudí, formal, hi ha una gran reflexió tècnica, artística, sobre la geometria, particularment una cosa que se'n diuen els paraboloides, els hiperboloides, les còniques, la geometria no recta, sinó la geometria que treballa amb rectes però generant superfícies corbes. I aquestes corbes són les que donen a Gaudí un gran sentit i que ell alia amb el missatge espiritual que vol donar a cada peça, a cada fragment dels seus edificis. Per tant, hi ha un component científic que expliquem d'una manera molt entenedora a partir de maquetes, a partir de generacions de formes per ordinador, de manera que la gent pugui veure-ho amb els seus propis ulls. I, finalment, és l'espiritualitat. L'espiritualitat és posar de manifest aquells missatges explícitament cristians que hi ha sempre en els seus edificis i particularment a la Sagrada Família, sigui Alfa i Omega, sigui Hosanna, sigui Aleluia, sigui Creus, Jesu, Omni, Salvator, la J, la H i la S, és a dir, el Pinacle, la Creu, etc etc. I això també ho farem amb els vitralls d'en Vilagrau, això ho farem amb dibuixos originals de Subiracs i ho farem amb tots els objectes litúrgics més importants, des de canelobres fins a crucifix, dissenyats per Gaudí. És a dir, per entendre el total Gaudí, cal mirar-lo com a creador artístic, cal mirar-lo com a innovador científic en el camp del constructiu i no es pot desprendre del missatge espiritual que intenta infondre a cada una de les seves obres.
Un gran home de fe, Antoni Gaudí, que a més va construir el que molts han qualificat de gran Bíblia sobre pedra, el temple de la Sagrada Família.
Sí, jo lligo amb allò que vam estudiar quan fèiem literatura, que era un autosacramental, però en pedra. És a dir, és allò que es feia davant de les esglésies, allò que era la representació de la vida cristiana, però en aquest cas, i com diu el nostre arquebisbe, el senyor Cardenal, diu, la gran innovació de Gaudí és que allò que abans a l'església es feia dintre, de cara en dintre, és a dir, els altars, les capelles, etc etc, Gaudí té el coratge de posar-ho cap en fora. De manera que la façana del naixement, la façana de la passió, la façana de la glòria futura, volen ser com un missatge a la nova escala urbana, a les ciutats megalòpolis i amb un punt central i predicant, proclamant, com farà les grans torres de la Sagrada Família amb fars lluminosos, sortint com estels a la nit, farà una projecció a la ciutat, no en dins, sinó en fora.
Hem parlat avui amb Daniel Giral Miracle, comissari de l'exposició sobre Gaudí i la Sagrada Família de Barcelona, Art, Ciència i Espiritualitat, una mostra que estarà oberta al Vaticà, ens ho ha explicat ell molt clarament, en una gran sala o en dues grans sales de la plaça de Sant Pere, a la part dreta de la columnata de Bernini, des del 24 de novembre i fins al 15 de gener. Per tant, qui vulgui visitar-la, si durant aquest període de gairebé dos mesos ha de passar pel Vaticà, doncs podrà veure aquesta mostra. Es pot accedir amb horari normal, de matí a vespre?
És entrada gratuïta, només cal desplaçar-se a Roma, i avui anar a Roma low cost és molt accessible.
Es poden trobar moltes ofertes.
De tota manera, esperem tots els catalans i tots els barcelonins, però el que ens agradaria és que els milers i milers de persones d'arreu del món que circulen per allà, després de veure els museus vaticans, després de veure la Basílica de Sant Pere, se'n recordin, descobreixin un Gaudí genial.
Un nou pont també entre la cultura catalana i la cultura universal, entre l'Església de Catalunya i l'Església Universal, aquesta exposició sobre Gaudí. I li agraïm molt al senyor Giral Miracle que en poc temps ens hagi donat tants detalls d'aquesta mostra, que inclou, recordem-ho, una sèrie d'actes paral·lels, com un concert de l'Escolania de Montserrat. En donarem més detalls. Hi haurà alguna inauguració institucional amb certa solemnitat el dia 24?
Hi haurà una inauguració realment a nivell vaticà.
Amb autoritats civils, també.
El president de la Generalitat hi serà, el nostre cardenal hi serà, hi haurà els ambaixadors, els dos que tenim a Roma, sigui per la Santa Seu, sigui per l'estat italià. Hi haurà el senyor Monsenyor Rabassi, que és el secretari d'Estat per la Cultura, una mica l'inductor d'aquesta operació d'invitar-nos a anar a Roma. I jo crec que el que esperem que un moment o altre el Sant Pare, que ja es va entusiasmar visitant la Sagrada Família en persona en la seva, diguem-ne, primera inauguració, apareixi un moment o altre.
Ens consta, sí, esperem, evidentment, que hi pugui anar a visitar-la el Sant Pare, que a més la tindrà ben a prop, aquesta exposició sobre Gaudí.
A més, manifesta entusiasme per aquest temple.
Sí, sí. Creu que tot això ajuda en el procés de beatificació? La gent s'encomana a Gaudí veient aquestes grans obres que ell ha fet des de la seva espiritualitat?
Bueno, jo crec, sempre he pensat que Gaudí, mica en mica, al llarg de la seva vida, es va transformar en un home de fe, un home de devoció, un home de vida cristiana, i, per tant, és un exemple d'aquell que vol tenir un engagement amb la seva vida cristiana d'una manera coherent. Per tant, jo crec que ja té tots els mèrits per ser-ho. Que se'l declari o no se'l declari és fer-ho explícit, però sí que crec que no li anirà malament a l'Església tenir un arquitecte, arquitecte superior i artista universal.
Per a molts de vosaltres, amics oients, Daniel Giral Miracle no necessitaria presentació, però només recordarem que és un home expert en art, historiador de l'art, té 67 anys, és fill de Barcelona, fill de Ricard Giral Miracle, va estudiar filosofia i lletres, especialitzat en filosofia, i després ha estudiat a la Universitat Autònoma, on es va llicenciar també en Ciències de la Informació i també ha desenvolupat en aquesta universitat tasques de docència. Ha estat també a Alemanya i s'ha diplomat en disseny i comunicació. Daniel Giral Miracle ens ha acompanyat amb la seva trajectòria i amb el compromís que té en el present aquesta exposició, que s'obrirà el 24 de novembre i estarà fins al 15 de gener a Roma. Gaudí, la Sagrada Família de Barcelona, Art, Ciència i Espiritualitat. Que vagi molt bé aquesta última preparació i, sobretot, la mostra. Esperem que molts dels qui ens escolten puguin anar a veure-la. Molt bon dia.
Us espero perquè feu la crònica en directe. Gràcies.
Perfecte, ho intentarem. Adéu-siau. Quan passen 6 minuts d'un quart de 10, de seguida Art, Història i Patrimoni, precisament de casa nostra, amb Josep Maria Martí Bonet.
Ràdio Estel.
Amb la notícia, amb la música, amb el missatge, amb tu, amb tot allò que t'interessa i t'acompanya. Segueix Ràdio Estel al Facebook i al Twitter i no perdis el fil de la teva emissora. Ràdio Estel. T'implica. T'agrada. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu. Envia'ns la teva foto apaïsada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 27 70.
Saps perfectament que en altres estacions també hi ha neu. Així i tot, aquest no és el motiu pel que sempre has pres la mateixa direcció, oi?
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiarà sense parar a les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels que té ben clar on va, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
Ara els millors preus són a Hipercor.
Per exemple, fins al 16 d'octubre tens un 25% de descompte en totes les botes i botins d'home, dona i infantil.
Perquè portem el preu molt endins.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Avui hem dedicat aquesta estona de la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel a parlar d'art, perquè hem començat la segona hora parlant d'Antoni Gaudí, l'exposició que s'obrirà el 24 de novembre al Vaticà, i ara és el moment de comentar, com cada dimecres amb Josep Maria Martí Bonet, la qüestió que ens toca aquesta vegada d'art, història i patrimoni de casa nostra. Avui parlarem de la Catedral de Tarragona, amb mossèn Josep Maria Martí Bonet, que és canonge de la Catedral de Barcelona i delegat de patrimoni d'aquesta arxidiòcesi. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia a tots plegats.
Comencem el bloc dedicat a la Catedral de Tarragona, una catedral que, segons Antoni Gaudí, precisament, és la més bonica de Catalunya. Per què ho deia, això, Gaudí?
Sí, ho deia Gaudí perquè realment en Tarragona hi ha la síntesi de l'art gòtic i de l'art romànic. Va començar construint-se romànica, hi ha tot un conjunt d'elements romànics totalment, per exemple, el mateix claustre, i després també hi ha tota la part gòtica, també a l'interior. O sigui que és una catedral que deia ell que era la síntesi de les catedrals catalanes, i per ell considerava, potser per feia perquè era de Reus, doncs considerava que era la més maca de Catalunya. Certament que Tarragona és molt important en tota la història, podríem dir, de l'Església nostra. Sabem que s'han Pau doncs, va predicar doncs, a Tarragona, avui dia s'accepta això com un fet, i per tant doncs, això doncs, li dona una categoria extraordinària, per sobre de tota Hispània, indiscutiblement.
Diem que la catedral de Tarragona és seu metropolitana i primada. Què volen dir aquests conceptes? Per què diem metropolitana i primada?
Mireu, el ser metropolità significa estar per sobre dels altres bisbes de la regió, podríem dir, no?
Com si fos capital d'una regió, per entendre'ns, en termes civils.
Exacte. Inclús, potser avui dia seria de nació, més que de regió. Tot una nació doncs, tenia doncs, la seva seu principal. Penseu que això doncs, coincideix amb la qüestió física, qüestió que en diem doncs, de financiació administrativa o militar, en què estava dividit l'imperi. L'imperi estava dividit en províncies i cada província tenia la seva capital. Hi havia la província tarraconense, evidentment, que agafava quasi tota la part nord d'Hispània, i després hi havia la província que en dèiem Bètica i després la Lusitània, que és la part de Portugal, i Bètica, la part d'Andalusia. I, per tant, Tarragona doncs, tenia la capitalitat, podríem dir, de la província en l'època romana. L'Església no fa altra cosa que agafar els termes i els conceptes de la part civil. I, per tant, ella és, es pot dir ben bé que és la capital de tota la província eclesiàstica molt estesa de la que en diem Hispània Citerior, o sigui, d'una gran part d'Espanya.
Per tant, parlem de la diòcesi metropolitana de la Hispània antiga, de la península ibèrica, abans del concepte polític de l'Espanya actual, i la primada d'Espanya també era Tarragona.
Evidentment, o sigui que això es veu molt clar en diversos documents, per exemple, en el 385, el mateix papa Cirici, que es deia, doncs es dirigeix a un arcabisbe de Tarragona, un tal Imeri, i li diu que actuï doncs, per tota la província, inclús en les regions dels gallecs i dels bètics i dels lusitans. Per tant, li donava atribucions al papa perquè actués contra el priscianalisme, que era una heretgia que s'estenia per tota Europa, doncs que actués en tota Hispània. Això vol dir que el concepte que es tenia des de Roma referent a Tarragona era la principal de totes les diòcesis i que havia d'intervenir inclús sobre els metropolitans d'aquestes altres dues províncies de Hispània. I després també en el 465 doncs, també hi ha diversos decretals que en diem, o sigui, diversos documents del papa que van dirigits clarament en el bisbe de Tarragona com el principal de tots els bisbes d'Hispània. Doncs, el que passa és que va haver-hi els bàrbars, i en els bàrbars això es va canviar una miqueta. Va donar més importància a Tolosa, la part del sud de França, i després va arribar inclús Barcelona, va tenir més importància que Tarragona durant uns anys, de talment que Gala Placídia i Ataulf doncs van constituir Barcelona com la capital visigòtica.
Sí, els canvis històrics són evidents, i un cop tenim més o menys clars els conceptes de metropolità i primat, les atribucions d'una seu metropolitana i primada com la de Tarragona, ràpidament.
Doncs mira, les atribucions són molt clares. Presidir sínodes, concilis provincials, que entenem, jutjar fidels, clergues i bisbes inclús. Podia jutjar, el bisbe de Barcelona podia jutjar.
Els procediments de la legislació eclesiàstica,
exacte,
sempre.
Determinar la litúrgia. Es podia determinar una litúrgia pròpia. Ordenar bisbes. Després vetllar sobre l'elecció dels bisbes. Si es feia bé l'elecció d'un bisbe, ho vetllava. Després canonitzar els sants. Ell que determinava exactament si aquella persona havia de ser sant o no havia de ser sant. Emetre normes o cànons. Després, o sigui, tota la part, podríem dir, canònica, venia d'ell. No venia tant de Roma, sinó d'ell. Visitar les diòcesis, de les diòcesis que eren vacants. I, per últim, vetllar sobre la fe i les aplicacions dels concilis. Això era unes atribucions enormes. El que avui dia entenem per papa, doncs ho eren els metropolitans i molt més els primats.
Continuarem parlant de la catedral de Tarragona i sense oblidar-nos de les tres C's que tenen sempre les catedrals. Cultura, caritat i culte.
Que
evidentment, principal missió, el temple físic.
Sí, evidentment que, per exemple, cultura té extraordinàriament, de tal manera que fa pocs anys hi havia la Universitat de Catalunya, Eclesiàstica estava a Tarragona.
Històricament se li reconeixen també a Tarragona aquest estatus especial, és la capital de la tarraconense, d'alguna manera. L'arcabisbe de Tarragona presideix les reunions interdiocesanes de bisbes i tota una sèrie de coses.
Conjuntament ara amb Barcelona.
Conjuntament amb Barcelona, certament, però vaja.
Estan molt agermanats.
Molt agermanats, però amb Tarragona, amb el reconeixement històric. Ho deixem aquí, gràcies, doctor Martí Bonet. Bon dia, fins dimecres vinent.
A vosaltres, gràcies.
Ara mateix l'última hora informativa amb la Carolina Costa i després, naturalment, amb el doctor Pros.
Hola, molt bon dia. Pendents de la cimera de la Unió Europea, però amb expectatives que sembla que van a la baixa, de moment no s'han aconseguit encara tacar tots els punts del pla per afrontar la crisi del deute sobirà. Abans de la cimera, que comença a les 6 d'aquesta tarda a Brussel·les, el Bundestag alemany aprovarà previsiblement amb condicions l'ampliació del fons de rescat. Encara sobre aquesta cimera europea, l'eurodiputat d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras ha dit aquest matí a Ràdio Estel que Europa s'enfronta a una situació molt complexa, tant per les relacions dels diferents països de la Unió com per les relacions externes amb el món. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, rep avui el president del PNB, Íñigo Urkullu, que demana apropar els presos d'ETA. Mentrestant, el ministre de Justícia, Francisco Camaño, no ha descartat la possibilitat que el procés cap a la fi d'ETA inclogui indults per a presos terroristes i afirma que és un fet que s'haurà de decidir en un futur. I en esports, un golaç de falta directa de Xavi va donar la victòria al Barça i al camp del Granada. El Barça, per tant, és líder provisional de la Lliga a l'espera del que facin el Llevant i el Real Madrid. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Miquel Guarro SL, 80 anys d'experiència, de feina ben feta i professionalitat. A Miquel Guarro SL, l'empresa de tancaments exteriors, ens preocupem perquè vostè gaudeixi d'un bon aïllament tèrmic i acústic a la seva llar. Balcons i finestres de fusta més alumini, d'alumini i PVC. Tant per obra nova com per rehabilitacions. Servim a tot Catalunya. Miquel Guarro SL, 93-778-82-56. www.fusteria-miquelguarro.com.
Acció!
Hola, Joan, sóc la mare. Avui és l'aniversari del teu pare i l'hauries de felicitar. Vols que te'l passi? És el
que posa. Mare, ara no puc, que estic rodant.
Si tens un telèfon amb càmera, participa a Roda TMB. Només has de rodar amb el teu mòbil un microcurt de 3 minuts on aparegui TMB. Informa't a subtravelingfestival.tmb.cat. A Barcelona, TMB és el que ens mou.
Tallem!
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. De vegades, el més senzill i natural és el més eficient. Teràpia de la civada del doctor Pros al balneari de Rocallaura. Una cura de 5 dies antiestrès amb la professionalitat del doctor Pros i la natura i tranquil·litat que envolten el balneari de Rocallaura. La civada i l'aigua de Rocallaura, complementats a la perfecció per una acurada harmonia de salut pel nostre cos i la nostra ment. Teràpia de la civada del doctor Pros al balneari de Rocallaura. 973-330-632. Connecta't a balneari
radioderrocallaura.es i a doctorpros.com.
Comencem naturalment l'espai que us acompanya, amics oients, cada dimecres des d'aquí, des del primer cafè de Ràdio Estel, uns minuts per parlar de medicina natural, de totes aquelles problemàtiques de salut que es poden resoldre així, com diu el títol de l'espai, naturalment. I ens acompanya el doctor Miquel Pros. Bon dia, doctor Pros, benvingut.
Bon dia, Ignasi, bon dia.
També tenim amb nosaltres Josep Vilanova, administrador del balneari de Rocallaura. Bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Parlarem, naturalment, de temes de medicina natural. Avui amb el testimoni d'un pacient jove és Guillem Cabezas. Bon dia, Guillem.
Bon dia.
Guillem Cabezas té 18 anys i ha estat en mans de la medicina natural a través del doctor Pros. Avui volem parlar del cas de Guillem Cabezas, però també volem parlar d'un altre cas, i un cas que afecta personalment el doctor Pros. És un fet que s'ha produït en les últimes hores. És per això que li transmetem el condol, doctor Pros, és la mort de la seva mare. Ens sap greu que li hàgim de dir això en aquests moments, però també li volem agrair la seva presència, malgrat aquests moments de dolor que està vivint.
Moltes gràcies, Ignasi.
Ha volgut vostè venir perquè també està segur que, assegura, que, vaja, que la seva mare li agradarà que ens expliqui el seu cas, un cas de recuperació d'un coma.
Bé, la meva mare realment és un cas fantàstic en fi, de diverses situacions que ha superat gràcies a la medicina natural.
Hem de dir que tenia 94 anys, per tant, ha tingut una vida llarga.
Ha tingut una vida llarga, plena, satisfactòria, una bellíssima persona, una gran mare, però el fet que jo voldria destacar és que precisament la meva mare va estar en coma per culpa d'una anestèsia. Feia pocs mesos havíem operat el pare amb quasi 90 anys d'una doble hèrnia inguinal. I, bueno, ell no es volia operar i finalment es va decidir operar en unes situacions de lo més adverses. L'operació va ser un èxit i llavors, animat ell per l'operació, diu: ara hem d'operar la teva mare. Jo dic: ah, sí, de què l'hem d'operar? Diu: sí, home, perquè té aquest glaucoma que el metge ens ha dit, aquest glaucoma que pot evolucionar i llavors hi pot afectar. Bueno, la veritat és que amb la trulla encara filava agulles, imagina't, no? Ens vam deixar convèncer, jo no ho tenia gens clar, la vàrem operar, la vam portar a operar el meu germà petit és metge ginecòleg, és homeòpata també, i la vam portar a operar, bueno, doncs com estem tots aquí caminant, fent rients, fent festes i tal, va sortir de la cirurgia i ja no es va recuperar. És a dir, va tindre com un coma per culpa de l'anestèsia, això que a vegades tots alegrament, una operació sembla que anem a una festa major, doncs no, senyor, les operacions realment han d'estar molt...
Són perilloses.
No?
Però una anestèsia mal administrada, quins problemes hi pot haver amb l'anestèsia?
No ho sé exactament el que va passar, però el fet és que va quedar en coma 3 mesos. Això què va suposar? Va suposar, el meu pare, com que es va sentir responsable, es va començar a entristir, és a dir, ell es va posar depressiu perquè ell se sentia responsable de la mort, no de la mort, de la situació de la seva esposa, no? I, bueno, va començar a deixar de menjar, o sigui, va entrar en depre i es va morir. La mare, evidentment, amb 3 mesos enllitada, va fer el que acostumen a fer una persona enllitada, va començar a fer llagues de decúbit. Però a tal punt, és a dir, les llagues anaven avançant de tal manera que es veia l'os, una cosa horrible. La van portar a Terrassa precisament perquè li volien fer un tractament d'ozó i llavors un amic meu, jo no tinc un aparat d'ozó portàtil, un amic meu anestesista va anar, diu, li farem ozó a la teva mare a Sant Cugat, no? a casa perquè ha mort a casa. I, esclar, hi havia tantes llagues i estava tot tan malament que vam dir, bueno, primer anem a fer una neteja a l'hospital. La van portar a l'hospital i a l'hospital ens va dir, escolta, aquesta senyora deixem-ho córrer perquè no hi ha res a fer. És a dir, això, mira, escolta, porti-la quan, perquè això és, pot ser una gangrena, allò que se'n diu gasosa, no? En un moment, una embòlia d'un moment a l'altre, no? I diu, aquí el que hauríem de fer és amputar la cama. Doncs mira, el meu germà ginecòleg va tindre el gran acert ell és un homeòpata unicista, d'administrar un medicament, Causticum, un fet absolutament increïble a la història de l'homeopatia. Per aquells que no creuen en l'homeopatia, la meva mare estava naturalment doncs, en un estat semicomatós i es va recuperar aquesta cama al punt que el metge del poble de Sant Cugat, que la portava, el metge de capçalera, volia presentar aquest cas en un congrés vascular. Clar, ell no s'ha pogut mai el que se li va administrar, però la meva mare va superar una gangrena i unes llagues de decúbit gràcies a l'homeopatia. Això és un fet que coneix...
I va tornar tot. A estar conscient amb normalitat fins,
exactament.
Fins ara.
Exactament, i va viure fins ara i ha mort ara, bueno, 94 anys, però amb una qualitat de vida, és a dir, extraordinària. I ha mort, doncs, bueno, una persona amable i...
Ha tingut algun problema cardíac? O
No. I el més important és que mor de casa, que és una de les coses... avui aquí tenim doncs, un pacient jove, que és aquest a l'extrem, en Guillem, no? Que és aquest contrast entre la vida que puja, aquesta força, i després explicarem al Guillem perquè va vindre a veure, i llavors, doncs, a l'altre extrem, doncs, la mort, no?
Sí, sí, la vida emergent i la vida dels últims anys. Per no ser dramàtics, doncs hem de dir que és la realitat, no? Avui tenim, efectivament, Guillem Cabezas, que és un pacient de 18 anys. Parlarem també uns moments de Rocallaura. Intentarem condensar-ho tot i també us anunciem, amics oients, que com cada setmana podeu participar trucant-nos al 93-409-2772. 93-409-2772. També podeu enviar-nos missatges a través del Facebook o entrant en... o enviar-nos un correu electrònic al primercafe@radioestel.cat. Tornem en uns moments.
Desconnexió. Tranquil·litat, harmonia, natura. Mil i una paraules i un sol significat. Salut. El balneari de Rocallaura, amb la llarga experiència del doctor Pros i les aigües del nostre centre, descobriràs què significa sentir-se bé. Envoltat d'un dels paisatges més enigmàtics de Catalunya i amb les teràpies naturals del doctor Pros, et retrobaràs amb la teva pròpia salut. Balneari de Rocallaura, un petit paradís a una hora de Barcelona. Més informació al 973-330-632 i a balneariodercallaura.es.
Dos minuts i seran 3:15. Això és naturalment l'espai que amb la col·laboració del doctor Pros us oferim cada dimecres en l'última mitja hora del programa dins del primer cafè de Ràdio Estel. Guillem Cabezas, com hem dit abans, és estudiant de dret a ESADE, té 18 anys i s'ha començat a posar en mans de la medicina natural perquè tenia un problema d'intolerància a la lactosa i altres factors preocupants. Des de quan et visitaves amb el doctor Pros?
Jo em visito amb el doctor Pros des dels 11 anys.
Per tant, des de l'any 2005.
Exactament. Vaja.
Uh-huh. I quin problema li planteges d'entrada al doctor Pros?
Bueno, doncs jo era una persona que era grassa, bueno, tenia una complexió molt, molt corpulenta, però, i llavors també tenia un problema amb la lactosa molt important.
Sí, però ja, Guillem, deixa'm rectificar. És a dir, ell sempre es queixava de mal de panxa, que per això la mare et va portar, la teva mare et va portar a la consulta, perquè era un tema de mal de panxa recurrent, no? i que no, no te'n sorties. Llavors es va plantejar si hi havia una intolerància a la llet. Així va ser com vas arribar.
Sí,
exactament,
sí.
I llavors què va passar?
Llavors va passar, bueno, doncs efectivament el doctor Pros ja m'ho va dir. A la setmana següent o a un mes, no me'n recordo, vaig anar cap a la Deixeure a fer un test d'intolerància a la lactosa. Llavors, tots els aliments van ser cotejats amb la meva sang i tots estaven en verd, alguns estaven en groc, que verd seria que soc tolerant, groc
sí, sí.
Seria... I l'únic que tenia en vermell era, com efectivament va dir el doctor, la lactosa. Llavors, clar, aquí va ser, evidentment, quan vaig, des de llavors que vaig deixar prendre llet.
Uh-huh. Això implica, doctor Pros, no prendre llet? La intolerància a la lactosa implica sí. No poder prendre llet? Hi ha altres aliments? Bé, llet o làctics.
Sí, bueno, jo en aquests moments derivats... no sé exactament en Guillem el que li vaig proposar, vull dir, segurament doncs, reconduir la dieta, eliminar sí. La llet, encara que fos temporalment, i probablement llavors la vàrem anar d'alguna forma substituint per altres begudes, no? Però el fet, hi ha un fet a destacar, i és que em feia molta gràcia. Aquest va ser el tema puntual, però, és clar, evidentment, darrere d'això hi ha moltes altres coses, no? Mm-hmm. I llavors el Guillem, com que es va anar creant aquest clima d'amistat, no?, que és el que passa habitualment a la consulta, doncs em va confessar les seves intimitats. Sí. I ell de petitó, amb son genet, amb 11 anys, sí. Això que has dit, corpulent.
Més que, sí, més tenies que... una estructura sí, corporal però... molt diferent a la que has tingut després en l'adolescència i la sí, que tens ara, vaja.
Sí. Ja, ja ens entenem. Ell estava molt preocupat perquè doncs, ell creixia com una boleta. Era molt rodonet, no? Bueno, mira-te'l ara, és a dir, ara totes les dones estan enamorades d'ell. No?
Podem dir que el Guillem és un noi de 18 anys ben normal, ben trempat i amb una estructura corporal ben,
mira,
ben,
als 11
ben
anys, maca. Als 11 anys pesava 52 quilos, medies 1,46, ara en tens, bueno, als 17 anys pesa 69 i medeixo 75, no? I tot això se't van administrar també medicaments homeopàtics...
He fet teràpia respiratòria al balneari...
Ah, també, perquè també tenies sí, sinusitis.
Sinusitis.
Clar, perquè allò que diem de la llet afavoreix la presència dels mocs.
Està tot el dia amb mal de cap pels mocs, que tenies fores nasals plenes de mucositats, i em produïen uns mal de caps que jo no sabia d'on venien i no se'n anaven mai.
Era de la mateixa intolerància que provocava...
Sí.
Bueno, la intolerància tot... provocava això, provocava, sí, provocava... La llet, la presència d'un increment de la mucositat,
sí.
No?
I
el mal de panxa, que dèieu. Sí.
Uh-huh. I, bueno, he fet també a la clínica del doctor Pros, he fet indives...
Són... Hipertèrmies, quan sí. No resolem amb el rentat nasal, llavors si generem una hipertèrmia, no?, un calor a la cavitat nasal, no?
Sí, també és que ho he provat tot, la consulta, l'osteopatia, també...
Exacte, osteopatia, drenatges limfàtics,
no? També, i després amb...
Has fet homeopatia, ara et visita la nostra dietista, em sembla, no?
També, ara estic en mans de la mare Eva Giliov.
I com estàs en aquests moments? Quin balanç pots fer d'aquests 6 anys?
Doncs jo estic molt content. A mi la vida m'ha canviat molt. D'aixecar-me amb mals de cap, evidentment, ara també hi ha dies que no em trobo bé, però bueno, bàsicament he canviat la meva dieta i estic molt ben nutrit, vull dir, afronto la vida d'una altra manera, saps?
I continues sense prendre llet, clar.
Continuo sense prendre llet, però bueno, prenc substitutius com ara la llet de càmut, que no és, bueno, la beguda de càmut, uh-huh. o la beguda sí. D'arròs.
Les alternatives vegetals.
Les alternatives vegetals, exactament. Uh-huh. I, doncs, bueno, doncs afronto la via d'una altra manera.
D'una altra manera. Per tant, doctor Pros, hi ha solucions naturals a aquest tipus de problemes, de vegades motivats per raons estètiques, però que no estan deslligades dels problemes de salut. De vegades tenim aquest equilibri entre l'estètica sí. I la salut. És més important la salut, però tot influeix.
Sí, però és que tot, esclar, tot va lligat, no? Perquè ell, doncs, aquest tema d'intolerància el portava una sèrie de molèsties, aquestes molèsties físiques també desencadenaven aspectes emocionals, de conflictes emocionals, no acceptació doncs, de la teva figura, no? Quan et miraves al mirall. Llavors això també, problemes de personalitat, conflictes a l'escola, a vegades doncs, tot això genera, clar, inadaptacions a l'escola, en el sentit que et converteixes en un mal estudiant, després venen les angoixes i les depressions, bueno, tot un seguit de coses que a vegades tenen un conflicte amb un tema tan estúpid com pot ser una intolerància, que no té res d'estúpid, clar.
Uh-huh. Doncs avui, naturalment, com sempre, amb el cas d'un pacient, el Guillem Cabezas, de 18 anys, estudiant de dret, que ha superat els problemes derivats de la intolerància a la lactosa, i de la seva preocupació estètica per una figura doncs, que no acabava de reeixir a partir dels 12 anys, quan l'alimentació doncs, potser no aconseguia els efectes desitjats. Aquest espai us l'oferim, amics oients, com sempre, amb la col·laboració del balneari de Rocallaura, un balneari, senyor Josep Vilanova, que està al servei dels qui vulguin visitar-lo, a Vallbona de les Monges, amb aquesta magnífica aigua que es dona allà i que es distribueix també per les cases, qui vulgui demanar-la, i en alguns establiments, com el Colmado Quílez de Barcelona.
Com el Colmado Quílez. Home, no solament visitar-lo, sinó la possibilitat d'estar-s'hi, que
crec que
és molt interessant. És un lloc molt, molt poc conegut, encara que estem molt a prop de Barcelona, molt a prop de Lleida, molt a prop de Tarragona, estem al bell mig de Catalunya, amb importants ciutats al voltant, però en canvi som absolutament o poc coneguts.
Ara voldria aprofitar que estic molt content perquè acaba de sortir de Rocallaura un pacient meu amb un tema d'obesitat important, que era un pacient habitual d'aquesta clínica fantàstica i famosa, coneguda al món sencer, que està situada a Marbella, la Buchinger, no? Que aquí diem la Buchinger, no? Doncs la Buchinger. Aquest senyor sempre estava entusiasmat en generar, en crear una Buchinger catalana, cosa somni que no haurà vist realitat, però l'altre dia, al sortir de la de casa teva, sí, de Rocallaura, doncs entusiasmat em va trucar perquè havia perdut exactament el mateix pes que havia perdut a Marbella. És a dir, que amb la monodieta de la civada més l'aigua de Rocallaura, doncs això ha generat un augment de la diuresis, una pèrdua de pes, que és exactament idèntica al que faríem doncs, fent un dejuni en aquesta clínica, no?
Avui, com que estem tractant molts temes junts, per no allargar-nos més, recordar que Rocallaura és a Vallbona de les Monges. No sé si vol recordar el telèfon o la ubicació per als qui vulguin anar-hi.
Bueno, els que vulguin anar-hi, lògicament, poden trucar-nos al 973-33-06-32 i allà els atendran.
973-33-06-32. Hi ha unes rutes per fer a peu que, si li sembla, senyor Vilanova, comentem un altre dia,
sí,
amb molt de gust.
Perfectament.
I
sí,
també recordarem doncs, els canals de distribució de l'aigua de Rocallaura. Per acabar, avui que hem començat parlant de la seva mare, doctor Prost, tornem a traslladar-li el nostre condol de tot cor a vostè i a tota la seva família i bé, alertar una mica no, dels perills de les anestèsies i de tot el que són les agressions químiques que a vegades poden ser necessàries per la nostra salut però que són perilloses.
Sí, gràcies, moltes gràcies Ignasi i bueno, jo espero que, doncs, que els déus hagin acollit els amics i sobretot uns excel·lents cuidadors que hem tingut a casa aquests últims anys, un matrimoni cubà en el qual jo els estic profundament agraïts. Ahir ell, agafant a la meva mare, que se li va morir a les seves mans, diu, ha mort la mare més maca que he conegut a la meva vida.
Doncs molt bé, doctor Fras, moltes gràcies pel seu testimoni. Guillem Cabezas, vols comentar alguna última cosa del teu cas, de la teva progressió? Després de sentir casos com el de la mare del doctor Pros, que ha arribat als 94 anys, quan un té 18, com ara tu, pensar d'arribar a aquesta edat és molt prematur, oi?
Home, per això lluitem, eh?
Sí?
Per això lluitem.
Sí, els sí. Que han arribat ja sí. Ho tenen assegurat que han arribat. Els que sí. Som més joves, tu, o els que estem en edats més mitjanes, encara no ho tenim assegurat.
No, estem treballant per això, estem treballant.
Molt bé. Doncs molts ànims també a tu, Guillem Cabezas, i a tots els que ens escolten, també als joves, que de vegades pensen que els problemes menors no tenen importància, però de vegades poden destapar problemes importants, oi, doctor
Sí,
Gros?
No, a mi em complau molt la presència avui d'aquí del Guillem, perquè és un estímul però també pels seus amics, és a dir, doncs una actitud davant la vida, no? Recuperar aquests valors, doncs, la importància de l'alimentació, no? La responsabilitat dins de la casa, penso que en Guillem tens una família fantàstica al teu voltant, vull dir, la teva mare s'ha preocupat, que tens una gran mare també, que s'ha preocupat enormement, i tu n'ets un exemple.
Perdoni, doctor, però vostè ha dit els déus. Nosaltres, com que creiem en un sol déu, doncs diem que Déu aculli la mare del doctor Pros.
És que anava molt animat.
No es preocupi. Doncs gràcies, doctor Miquel Pros. Gràcies també al seu gabinet, al telèfon 212-1504, 93-212-1504, per als qui vulguin trucar a la consulta del doctor Pros, també la col·laboració del balneari de Rocallaura. Gràcies, senyor Josep Vilanova. I gràcies a tu, Guillem Cabezas. A tots, fins la propera. Bon dia.
El blau ajagut pel suau vent de la tarda, el remor de les fulles, el sol suau a la teva pell, el persistent rossinyol al capvespre, un esclat de sensacions naturals, un esclat de color i natura a una hora de Barcelona. El balneari de Rocallaura, les propietats de la seva aigua mineral i l'entorn únic que l'envolta t'ajudaran a desconnectar, descansar i redescobrir la teva pròpia salut. Benvingut a Rocallaura. Benvingut a tu mateix. Més informació al 973-330-632 i a balneariodercallaura.es.
Ràdio Estel. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu. El nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu. Envia'ns la teva foto apaisada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93-409-2770.
Pel que fa a la previsió pel proper...
Ho vas mirar ahir, abans d'ahir. També ho miraràs demà, demà passat i l'altre. Reconeixa-ho. Consultaràs quasi obsessivament la previsió meteorològica fins al mateix dia que vagis a esquiar.
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiaràs sense parar les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels previsors, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
La millor opció són els descomptes d'Hipercor. I amb aquesta ofertassa, sort i per millor.
40% de descompte en tots els matalassos i bases, excepte ofertes especials i matalassos de bressol.
Portem el preu molt endins.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem tot seguit els principals continguts de la revista Ecclesia en el seu número d'aquesta setmana, el que porta la data de dissabte 29 d'octubre. Ens parla d'aquests temes principals el director de la revista Ecclesia, Jesús de las Heras. Don Jesús, bon dia.
Bon dia, buenos días.
Què ens ofereix Ecclesia aquesta setmana?
Esperanza, cautela, compromiso ante la declaración de ETA. Ese es el título del editorial del número de Ecclesia del 29 de octubre, en el que tiene protagonismo indudable e inequívoco el anuncio de la banda terrorista. Junto al editorial aparece las declaraciones que efectuó al respecto el obispo secretario general de la Conferencia Episcopal, el obispo de Bilbao, y también ofrecemos una firma, un artículo de opinión de una de nuestras colaboradoras, la médica psicoterapeuta Lourdes Azorín. La portada se la llevan unas papeletas electorales del Congreso y del Senado distribuyéndose, y es que estamos en vísperas de elecciones generales en España. Sobre ello, los obispos de la Comisión Permanente han elaborado una nota, un decálogo, 10 criterios podríamos resumir para votar en cristiano. Contenido también del número de Ecclesia del 29 de octubre, que reserva una página al trágico final y al incierto futuro de Libia por una parte y por la otra, por la primera, el trágico final de quien ha sido su dictador en las últimas 4 décadas, Gaddafi. El 29 de octubre, beatificación en Madrid, en la Catedral de la Almudena, una religiosa navarra, sierva de María, la congregación de las ministras de los enfermos que asisten domiciliariamente para atender a los enfermos, va a ser beatificada Sor Catalina Irigoyen. 5 páginas con la entrevista con Sor Julia del Castillo, la postuladora de la causa.
Aquests i altres temes a la revista Eclesia aquesta setmana, amb gran protagonisme per l'anunci d'ETA d'abandonament definitiu de les armes. També podeu trobar, amics oients, més temes actualitzats al dia en el web eclesiadigital.es. Moltes gràcies, Jesús de las Heras, per haver-nos avançat aquests continguts. Fins la setmana vinent.
Buenos días, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Acabem recordant que es fan a Barcelona des d'ahir les jornades espanyoles de litúrgia amb el lema Ars Celebrandi i que demà comença a Tarragona el Congrés Internacional sobre Santa Tecla amb el tema Tecla, deixeble de Pau, Santa d'Orient i d'Occident. Us hem acompanyat el Xavi Aguilar, el David García, la Sara Cruz, la Carolina Costa i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia. Fins demà a les 8.
Ràdio Estel.